a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Nosaltres tenim al davant nostre una fotografia de la història. Nosaltres estem veient ara un moment dels castells. Els hem vist créixer en els últims anys, però clar, els castells són una tradició molt antiga i a més una tradició que veu d'una altra tradició. I la història és, ara ho comentàvem amb en Jordi Bertran, apassionant. S'ha presentat la breu història dels castells i la muixeranga als Països Catalans. I amb en Jordi Bertran, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Que és l'autor. Ho comentàvem, som fills dels valencians, oi?
Sí, sí, en aquest aspecte dels castells som fills dels valencians. Realment els castells aquí a Catalunya es modifiquen a partir d'una tradició prèvia que quan va arribar a casa nostra li deien Ball de Valencians, perquè precisament era un ball que feia gent que venia del País Valencià. Podríem dir, simplificant-ho, no?, com uns acròbates integrats en els seguicis populars, en els balls populars. Doncs aquí teníem els nostres, els més propis, els que podem veure avui en dia a Sant Bartomeu o a Santa Tecla majoritàriament, i van aparèixer uns senyors que se dedicaven professionalment a fer acrobàcies itinerants, no? I no era una colla, sinó que eren moltes, i anaven per tot arreu. I aquest tot arreu inclou molts llocs de la península ibèrica, no? Els catalans, la diferència que vam fer respecte als altres indrets, ens va agradar molt i ho vam transformar i vam canviar l'estructura, i això va permetre que es pugessin els pisos i que s'acabés convertint en aquesta manifestació, doncs, que avui coneixem tots nosaltres, que són els castellers. No?
I que ara podem entendre, és evident, és una tradició ja diferenciada del seu origen, però que té una branca comuna, no?
Sí, l'origen el coneixem bé per diferents fonts, no? La primera seria la realitat que el País Valencià, ininterrompudament, concretament a la vila del Gemessí, s'ha mantingut el que és el Ball de Valencians, que allà lògicament no li denominen Ball de Valencians, perquè el Ball de Valencians serien molt amplis, perquè al Gemessí, igual que altres pobles del País Valencià, doncs hi ha moltes danses, molts balls, com podrien ser els que tenim, doncs, aquí en aquesta zona, no?, a Sitges, no? Allà li diuen muixeranga, no? És una paraula, un mot molt desenvolupat a nivell local del Gemessí, que després s'ha a tot arreu, i aquesta muixeranga el que es caracteritzava i es caracteritza és per fer construccions de fins a 5 pisos, fins a temps recents. Ara modernament, doncs, hi va haver també un canvi de dinàmica, es va posar al 6è pis, però la construcció màxima, que es denomina alta, fins a poc temps era l'alta, simplement ara és l'alta de 5 per diferenciar-la de l'alta de 6, però l'alta era aquesta construcció màxima, no? I allà s'ha mantingut, i és una de les maneres que hem pogut estudiar-ho perfectament, no? És a dir, aquest manteniment. No era l'únic lloc, tenim notícies històriques en molts altres indrets del País Valencià, des de la zona nord, Peníscola, per exemple, és una població que des de també el segle XVII, XVIII, tenim notícies continuades fins a l'actualitat, i suposem que són anteriors també. I després també per la zona sud, doncs, també hi ha diferents manifestacions de muixeranga en el País Valencià. Una altra font d'informació és quan aquests balls, aquestes muixerangues, anaven a actuar a tot arreu, no? Tenim el mateix any, i no només un any, sinó durant pràcticament, podem dir, un segle continuadament, i després en algun lloc encara més, doncs, les localitats de, podem dir, del riu Ebre fins a pujant per l'Aragó, passant per Navarra i arribant al País Basc, per la zona sud, en la zona, la via de penetració andalusa, arribant a Sevilla o Granada, o per la zona interior fins a Madrid, no? Tenim notícies que en el mateix any i en el mateix moment, per les festes del Corpus, eren contractats diferents grups de balls de valencians, de muixerangues, que actuaven en aquesta festa, no? També en d'altres moments, com per exemple les festes patronals, no?
Ens hem de posar una miqueta al cap, que si parlem del segle XVII, les comunicacions no eren les d'avui en dia, és a dir, que si et contractaven pel Corpus per anar a Bilbao, no era agafar l'AVE, oi?
No era agafar l'AVE, però hem de tenir present, jo diria, dues coses. És a dir, per una banda, aquesta gent eren professionals i cobraven, per tant tenien els seus propis mitjans de transport. No hem d'entendre com ara una colla de castells, hem d'entendre més aviat com un ball popular. És a dir, aquestes dades ens permeten parlar de construccions en què es podien moure de 10 a 15 persones, no? I amb això es feien les construccions, no hi havia més, no? En algun cas s'arriba a contractar dues colles, fins i tot en poblacions llunyanes com Sevilla o Bilbao, no? Això tenia, vol dir que hi havia un interès al darrere, era una actuació acrobàtica, no? Que l'hem documentat en aquests moments, però jo sospito que la seva itinerància era en períodes més amplis, no? El que passa en el Corpus és que són dades en què en moments que podem trobar tota la relació de la informació, perquè es pagava, no? Aquesta cosa la pagaven les institucions i és una font, diguéssim, relativament fàcil de localitzar, no? Quan segueixes la pista, si no, no t'ho pots imaginar. Però el cert és que aquesta gent es movia molt. Hi havia diverses colles en el mateix moment de diferents poblacions movent-se. Segons la Vall d'Uixó, per exemple, eren colles que eren molt, molt hàbils per moure's, i el cas de la primera notícia del Principat de Catalunya és del 1692, en què casualment, o no tan casualment, un arquebisbe de Tarragona, amb un patronatge compartit de Sitges, en aquest cas, amb motiu d'una, podríem dir, d'una nova categoria que adquireix la festa de Santa Tecla, gràcies a una petició que es fa al Papa i que després d'uns 5 anys s'aconsegueix, doncs, aquest nou estatus, aquesta nova categoria, es munta una festa molt especial. L'arquebisbe era del Mussafes, al País Valencià, que és una vila que està a 12 quilòmetres d'Algemesí, on s'han mantingut el Vall de Valencians, aquesta Muixeranga, i aquesta persona jo crec que és molt clara la influència, perquè és el primer moment que apareix un ball que ve del Regne de València, dient les cròniques. A més, la crònica la fa un jesuïta, que és molt un tipus de persona que fa una crònica molt detallada, el pare Vilar, no?, que en diuen, i a més, no solament és l'única manifestació que importa, perquè, per exemple, no sé si alguns dels oients coneixeran el Misteri d'Elx, que és una representació que es fa dins de l'església d'Elx a motiu de l'Assumpció de la Mare de Déu, en què hi ha maquinària que puja i baixa del cel, né?, del sostre de l'església, del temple. Doncs a Tarragona s'instal·len unes maquinàries d'aquestes en el carrer, no?, com s'ha mantingut també en alguns llocs del País Valencià, i per tant jo diria que hi ha uns clars préstecs, no?, del País Valencià, que estan impulsats perquè aquestes autoritats, doncs, els interessava fer alguna cosa especial.
Tenien lligams en aquest sentit.
Sí, clar, ells eren del País Valencià i van fer tot el possible perquè aquella festa fos enorme. De fet, s'ha de tenir present que a Tarragona normalment sabem que la mitjana de balls era una dotzena, una quinzena en aquesta època, és a dir, a finals del segle XVII. En aquell moment, en aquesta festa del 1692, en compareixen 49 de fora, i un d'aquests és del Regne de València, no? Entenem de fora, doncs, jo entenc que és un espai més proper, no tots venien d'allà, però sí que hi ha un que el cronista destaca per aquesta gran singularitat de la procedència i de les execucions.
En aquest cas concret hi ha crònica, però la majoria de les fonts per anar tan enrere al segle XVII, segle XVIII, probablement és el que has comentat, bàsicament són transaccions, no?
Sí, pagaments és un dels documents que són freds, si vols, perquè però ens donen pistes, perquè per exemple veiem que quan a igual quilometratge, per entendre's, en aquella època no es deia així, però a igual distància, doncs es pagava en unes quantitats semblants, és a dir, la distància de, per exemple, del País Valencià, agafant com a punt de referència a la ciutat de València respecte a Bilbao, respecte a Madrid, està molt proporcionada, no? I això és una de les dades que és curiosa, no? També normalment hi figura la procedència, perquè el cap de colla, aquest no es diu cap de colla, es diu mestre, que és el càrrec que tenen, podem dir, tots els valls, els conductors dels valls, se situa el nom, cognom i la procedència, no?, de quina població ve el mestre, no? I després també hi ha alguns casos curiosos, doncs, que hi ha algunes il·lustracions, no? Hi ha alguna de molt antiga, no?, que comentàvem abans de fer l'entrevista, que és del segle XVII, hi ha una altra del segle XVIII, de Madrid, perquè a Madrid aquestos valls de valencians van arribar a tenir tal impacte, a banda de durar molts anys, que ells tenen una figura que és com una gran figura del bestiari, no?, molt més gran que els nostres dracs o àligues, és a dir, podríem dir que seria com una mena de carrossa, en què a sobre d'ella s'hi representaven les coses més de moda del moment, no? I un dels dibuixos que, un parell dels dibuixos en el llibre en reproduïm un, doncs representa, doncs, que en aquesta tarasca que li deuen, en aquesta cadafalc, en aquesta carrossa, doncs hi havia un ball de valencians, no? És a dir, el disseny de com funcionarà aquella carrossa, no? I això ens va permetre fer la foto, és a dir, les il·lustracions són les fotos de l'època, no? Clar, les fotos no arriben fins a mitjans del XIX i encara ben avançat segons en quines poblacions, i en canvi aquestes il·lustracions ens permeten també veure això. Hi ha d'altres, eh? Fins i tot hem trobat algunes, hi ha una molt, molt bonica de la zona d'Extremadura amb un aplec en què hi ha també una construcció de tres pisos també, que el que passa que en aquest cas, a diferència del País de Madrid, perdó, no podem documentar que la d'Extremadura sigui una dansa de valencians amb tots els residus, igual que dèiem dels italians, no? Perquè no tenim una connexió, doncs, clara, no? Documental. Sí que hi ha construccions a molts llocs del món, no solament a Catalunya, no solament a les terres hispanes, en d'altres llocs, però clar, no tenim sempre el document que pugui vincular aquesta procedència del País Valencià. No?
Uh-huh. Han variat molt l'execució, la forma d'aquestes muixerangues respecte de les del segle XVII-XVIII?
Bé, inicialment aquestes muixerangues eren acrobàcies que tenien diferents tipus. Hi ha moltes d'aquestes acrobàcies que, diguem, que podien estar en l'estat original, bàsic, no? D'una construcció, una alçada no molt gran, però en el segle XVIII això va anar progressant, bàsicament perquè es va entrar amb la rivalitat, no? Que ja és un dels trets definitoris dels castells, no? Per exemple, a Reus, és una de les primeres ciutats que es documenta aquesta rivalitat, en què es contracten dos, tres balls de valencians propis i fins i tot cinc quan venen colles a fora, no? Per tant, hi ha una clara correspondència en què hi hagi la mateixa manifestació en diverses colles amb aquesta rivalitat per pujar en les alçades, no? Perquè la resta d'elements, doncs, no hi ha un ball de cerculets, un ball de gitanes, no? Un ball de bastons, no hi ha una rivalitat tan evident, no? En canvi, amb els valencians, amb les muixerangues, sí que hi és, no? Aquest fet va preocupar molt a les autoritats del segle XVIII, perquè això modificava fins i tot l'estructura de funcionament de la festa, no? De manera que els castells, en el final, avui en dia veiem que els castells s'anuncien fins i tot fora dels seguicis, no? És a dir, hi ha una actuació castellera a tal hora, a tal plaça, no? Sigui el cap de la vila, sigui on sigui, no? Doncs aquesta independència dels castellers que es va consolidar va preocupar i va portar, doncs, molt mal de caps a les autoritats civils i religioses del segle XVIII, de manera que van intentar frenar aquest ascens, no? Així hi ha prohibicions de tant l'autoritat eclesiàstica, sobretot, no? Però també la civil, que intenten fomentar una altra manifestació o empaltar aquella balla valenciana d'una altra manifestació, no? En el cas del País Valencià s'afegeixen figures religioses, n'hem conservat algunes, per exemple, doncs hi ha l'enterrament, no? Tradicionalment s'ha dit que és de la Mare de Déu el País Valencià, eh? Jo tinc una mica els meus dubtes perquè en la tradició popular la Mare de Déu mai s'enterra, sinó que s'adormia, no? La Mare de Déu és quan no es mora, sinó que s'adorm, no? És una, quan mires les llegendes de la tradició popular, és la dormició de la Mare de Déu més que la mort, no? Però bueno, en tot cas hi ha un enterrament, no? Hi ha aquestes figures que intenten mesclar, barrejar amb la que eren les que pujaven en alçada, no? I de fet s'han mantingut inserides en el mateix en la mateixa manifestació, que es diu muixeranga, no? En canvi, a Catalunya això es desdobla, no? I aquí és on intervé també, per exemple, la vila de Sitges, no? Per això tenim, per una banda, el que seria l'evolució castellera a partir del Ball de Valencians, i per altra banda, la muixiganga, que és tothom que la vegi, doncs, més enllà de que és una manifestació viva, però és evident que té un nivell de disseny molt superior, podem dir, a la resta de balls, no? És a dir, hi ha uns quadres escènics que són més teatre que no pas dansa, no? En què representa, algú va fer un esquema de la vida, no? I la mort, i la passió i mort de Jesucrist, no? I aquests dibuixos, aquests esquemes, doncs, clar, van estar pensats per algú que volia que les arquitectures es quedessin fossilitzades en aquests nivells bàsics, no? Que són molt senzills, no? De fet, tenim documentació documentació, en aquest cas de Vilafranca, en què el mateix any hi ha el Ball de Valencians i la Moixiganga, i la Moixiganga cobra més que el Ball de Valencians, no? És a dir, hi ha un interès a fomentar clarament la Moixiganga en contra, en perjudici dels valencians. Això, a la pràctica, doncs, va tenir una doble derivació en el Principat, que sortosament doncs, ha fet que es mantinguin joies com no, la Moixiganga de Sitges, i paral·lelament els castellers continuessin la seva ascensió i també doncs, haguessin arribat en els excel·lències, no?, que tots hem viscut. No?
És a dir, per entendre aquesta, aquesta teoria que ens està exposant en Jordi Beltran, els valencians van arribar aquí a Catalunya, al Principat, doncs cridats des de València, diguem, cada cop tenien més vida pròpia, fora del que són ja els actes merament oficials de la festa, i aleshores l'autoritat decideix doncs, fomentar un altre tipus de ball similar dintre de la festa per intentar doncs, apaivagar sí. el creixement d'aquest ball de valencians.
Bona explicació.
Però el ball de valencians, per una banda continua i per una altra banda també es desdobla. No?
Sí, bueno, el Ball de Valencians no va ser aturat, diguéssim, no? A nivell pràctic no va ser aturat, va continuar la seva ascensió, i hi ha un moment que ja és més a mitjans del segle XIX, ja han fet un salt, en què el nom de Ball de Valencians desapareix, perquè aquí hi ha la irrupció brutal a mitjans del segle XIX dels xiquets de Valls, no? Amb dues colles molt rivals, amb competència política,
però que decideixen fer una cosa que ja no és un ball de valencians.
No té res a veure. Però bueno, hi ha uns quants anys entre la guerra del francès a principis del XIX i mitjans del segle XIX que la paraula ball de valencians es continua aplicant als castellers. És a dir, aquest canvi tarda en produir-se, és a dir, no és una cosa d'un dia per l'altre. I jo crec que s'acaba produint en el moment que els xiquets de Valls realment excel·leixen amb un nivell superior a la resta de grups que hi ha. No? Llavors, la resta de grups doncs, queden en alguns casos doncs, com a colles locals amb poca projecció fora, i en canvi els xiquets de Valls fan una extensió, són contractats, és a dir, al final els xiquets de Valls acaben substituint aquell ball de valencians que venia del realment en el seu origen des del País Valencià per tota la península. Doncs els xiquets de Valls acaben sent contractats a bona part de Catalunya, perquè per exemple a la ciutat de Barcelona hi han bastantes documentacions en què són contractats, no? I és quan es produeix realment aquest oblit, no?, del que seria la paraula Ball de Valencians respecte als castellers. No vol dir que desaparegués del tot, perquè crec que és a principis del 20, el 1911, amb aquestes festes desenals que es fan cada any a Valls, que es convida al Ball de Valencians de Prades, que havia quedat fossilitzat com realment un Ball de Valencians amb una estructura molt petiteta i en aquest cas sense pràcticament contaminació religiosa, podríem dir, no? Però hi ha pocs casos, hi ha el cas de Prades, hi ha un cas d'una recuperació que es fa a Arbeca, no? A principis també del 20, les primeres dècades, el Principat queda a Vandellós, n'hi ha un altre, però hi ha molt pocs exemples, no? Ara és modernament que també se n'han recuperat, no? A Tarragona, a Reus, a la Vilanova, doncs s'han recuperat balls de valencians, però pràcticament això es va extingir, no? O sigui, els castells es van fagocitar. El que no es va extingir va ser la Moixiganga, que tant a Sitges com a Vilafranca, sobretot, és on va mantenir més continuïtat, no? N'hi ha un moment que només queda la de Sitges, no? I bueno, és crec que és una manifestació que per la pròpia força, no?, per el propi simbolisme, la plasticitat que té, va ser, ni que fos residualment en alguns llocs, va aconseguir tenir una entitat pròpia absolutament diferent als castells. De fet, hi ha fotos, algunes fotos de la sortida d'ofici de Sant Bartomeu, en què es veu aquesta convivència entre la Moixiganga i els castellers a la sortida d'ofici. Hi ha com dues manifestacions molt diferenciades, no? Crec que està, una d'aquestes imatges està en l'arxiu de la Colla Vella de Valls i és un clar exemple de com a Sitges, per exemple, van conviure perfectament els castellers evolucionats dels Valls de Valencians i la Moixiganga, no?
Que els castellers venien de fora.
Sí, clar, aquí en aquest moment estem parlant de que no hi havia colla pròpia, estem parlant del 19, tombant del 20.
És a dir, va haver un moment que els castells van evolucionar molt ràpid a Valls, gràcies a la competència, el que i el llibre ho comentes també, hi ha dues colles en competència, com ara.
Com fet, ara, sí, sí, sí. Això no ha canviat.
Això no ha canviat, oi?
Això no ha canviat.
I aquesta competència afavoreix també un desenvolupament molt ràpid, sí, molt important de les colles fins a construccions que avui no són inèdites, però fins fa 4 dies ho havien estat.
Sí, en el llibre fem un repàs a tota la història dels castells, també. O sigui, d'una banda, el que fem és una... O sigui, no abandonem la muixeranga, aquest ball de valencians, en els orígens, que és el que fem les històries dels castells. Deien que això és un antecedent. No, nosaltres el que fem és resseguir l'evolució fins a l'actualitat del ball de valencians, dit muixeranga, en el País Valencià, i no l'abandonem. Perquè hi ha coses que tenen punts en comú amb nosaltres, no? I per altra banda veiem aquesta evolució en alçades dels castells, no? Per fer-nos una idea, el primer castell entès en el sentit modern del terme, hi ha una transformació, tot i que en aquell moment encara no s'utilitza el nom de colla castellera, és a l'Arbós, el 1770, en què hi ha quatre colles en competència, dues del Penedès, dues del Camp de Tarragona, la Riera, el Catllar, a Santa Margarida dels Monjos i el Vendrell, que són convidats a una festa extraordinària a l'Arbós, com encara passa, perquè la festa major de l'Arbós és una de les diades aquestes que sempre van colles convidades, no? I aquell any, el cronista, en aquest cas un altre eclesiàstic, Gaietà Vilaplana, el que fa és destacar que s'ha construït una torre de 6 pisos, no? Cosa que era absolutament inusual, no? Per tant, aquest 1770 càrrec del Vall de Valencians, que encara es diu Vall de Valencians del Catllar, és el primer castell modern, no? Podem dir, perquè els 6 pisos és el que ara es denomina ja com el mínim, no?, per tenir un castell, no? Entre aquests 6 pisos i el primer castell de nou passen aproximadament uns 75 anys, perquè serà a mitjans del segle XIX, no?, quan el 1851 doncs, es produeix aquesta arribada al nivell dels 9 pisos, no? És a dir, és el gran, bueno, hi ha una evolució que no frena pràcticament la guerra del francès, perquè és un escull important, però no es aconsegueix superar-ho, i també el fet de que la guerra del francès porta conseqüències curioses, no? Com per exemple que Valls, a diferència de Tarragona, que havia estat pràcticament destruïda perquè va haver un setge molt bèstia, a Valls, tot i que va haver una batalla molt important anomenada del Pont de Goi, allà s'acaba convertint en la quarta ciutat demogràficament de Catalunya, no? Això entre el 1813, que acaba la guerra, 1814, i el 1850, no? Vol dir que aquest gran pes demogràfic fa que hi hagi un caldo de cultiu molt favorable a que hi hagi aquesta evolució en alçades, no? Uh-huh. I això crec que és un important, no solament és l'únic important, perquè també hi ha un altre fet cabdal, que és que en el segle XIX a França hi haurà la gran crisi de la filoxera, que fa que totes les comarques de Catalunya, especialment el Penedès, la Marina Penedesenca i el Camp de Tarragona, tinguin una pujança molt bèstia amb el que seria el vi, no? De fet, això ja venia del segle anterior, però aquí podríem parlar de tot el tema dels indianos, no? També, és a dir, tot el tema del vi i dels aiguardents, dels destilats, fa que hi hagi un segle molt important. Un boom econòmic brutal, no? I això fa que hi hagi diners per patrocinar i organitzar aquest tipus d'activitat festiva, no? Potser en aquell moment van pensar que mai arribaria la filoxera aquí. Jo crec que els Pirineus era una frontera natural que l'imaginari català tenia molt definida, també, i van pensar que no arribaria a saltar, no?, l'insecte, no? Però la filoxera salta al Pirineu, i llavors és quan pràcticament en 15-20 anys també queda tot aquí, doncs, fet caldo, i entra també... És un dels elements que contribueix a la crisi també dels castells, eh? És a dir, la filoxera és el gran impuls quan està a França, perquè aquí es pot moure les coses, es pot moure els diners, i després és la gran, podríem dir, la gran llosa, no?, que ens tomba, no?, també aquest moviment econòmic. I és un cas que moltes vegades la gent pensa que els castells només es mouen per les pròpies dinàmiques internes de colles. Jo crec que la història demostra que els fets socioeconòmics al voltant dels castells han influït moltíssim, no? Com en el conjunt de la festa, no? És a dir, i tenen un pes important, no?
Els castells i la muixeranga han tingut vides paral·leles?
Sí, el País Valencià va viure continuadament al marge absolutament dels castells, és a dir, la primera vegada que una colla valenciana torna a venir aquí, podem dir que és ja en democràcia, va a la Festa Major de Vilafranca, no? És la muixeranga del GMSI, però realment, si l'analitzem, el que veiem és que hi ha hagut fets que han afectat de manera compartida, no? Finals del segle XIX, per exemple, a banda del tema que dèiem de la filoxera, hi ha un procés general, podríem dir, d'oblit de les tradicions més pròpies, no? Influenciat per diferents elements, no? Podríem dir, per una banda, l'emergència dels moviments culturals d'avantguarda, no? Per altra banda, l'emergència del món de l'esport, no? Tot això que de vegades es veu petjades en els programes de Festa Major, però en definitiva hi ha un canvi cultural i d'imaginari molt important en què la gent li dona una mica l'espatlla, l'esquena, vaja, a les tradicions catalanes pròpies, no? Hi ha una cita de la 1915-1917, crec que és, de l'Aureli Campmany, fent una conferència aquí a Sitges, precisament, en què reivindica que la gent no li doni l'esquena, no?, a les tradicions, al patrimoni propi, no? L'Aureli Campmany era molt conscient, no?, va ser un gran folclorista, era molt conscient d'això, ho predicava a totes les conferències, i de fet en el fet casteller va ser la persona que va estar membre del jurat del primer concurs de castells que es va fer al Parc de la Ciutadella l'any 1902, crec que és, 1902 a Barcelona, a motiu de les festes de la Mercè, que és el primer concurs de castells de la història com a tal, no? I era una persona que era molt conscient d'aquesta situació del país i va lluitar molt per revertir aquesta situació. Ell creia que l'imaginari del país s'havia de defensar i les tradicions, igual que altres elements, com la llengua, no? Per exemple, no podien ser abandonats, no? I el Campmany va fer molta feina amb això i, de fet, crec que tot i que no se li ha reconegut prou, jo crec que és de les primeres persones que crea una teoria almenys l'esbossa, no?, de que els castells venen del Vall de Valencians. És el primer que enllaça tot i aquestes cròniques que us deia jo anteriors. No? Doncs això que passa a Catalunya també passa en el País Valencià. La muixeranga passa de tenir moltes colles, perquè en aquell moment no se sap del cert, però la documentació que hi ha ara no es permet localitzar una desena de colles actives, no?, en aquell tombant de segle, que progressivament van desapareixent fins que només queda el cas del GMSI, que és el que hem conegut la gran majoria de nosaltres, no? De fet, després hi ha un altre moment també de glòria, podríem dir, compartit, no?, que és quan l'any 2010 els castells són declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, l'any següent la muixeranga també ho és, no?, com a part integrant de les festes de la Mare de la Salut del GMSI, no? La diferència seria que en el cas dels castells la candidatura va ser conjunta de totes les colles, per tant el fet casteller ho és, en canvi en el cas valencià va ser el GMSI qui va, que de fet era l'única colla que podem documentar que almenys des del segle XIX, però creiem que també les notícies anteriors també permeten connectar-ho, no? És a dir, almenys des del segle XVIII podríem dir aquesta colla ha tingut una continuïtat pràcticament interrompuda fins a l'actualitat, no? Això li va avalar molt, no?, la declaració, no?
Ara estem vivint una època d'or, o fins i tot una segona època d'or, es diu, dels castells. La muixeranga també ho està vivint, i més a partir d'aquesta declaració per part de la UNESCO?
Sí, el País Valencià té el mateix efecte que té a Catalunya la declaració, encara hi ha un creixement de colles molt notable. Passem de que hi havia, el GMSI havia sortit una segona colla i s'havien recuperat algunes petites colles, però ara la xifra ara està més a prop dels 30 que dels 20. Això vol dir que hi ha una extensió en nombre i en geografia, no? És a dir, hi ha molts elements pel País Valencià, no?, que han copiat, no podem dir, aquest element del GMSI. I a mi sempre m'agrada recordar-ho, també hi ha l'altre element que també es va mantenir, que no és tan complex perquè va quedar només amb una torreta, no?, i amb un pilar amb uns pilars de dos, que és el de Peníscola, no? Aquest també és una manifestació de muixeranga amb llarga continuïtat, però és veritat que com no té la varietat de figures que va conservar el Gemessí, perquè clar, el Gemessí potser al final tenien una vintena de figures, no? En canvi, al nord, a la Peníscola, doncs, van quedar dos figures, no? Que són un castell de tres pisos i uns pilars de dos, no? Que caminen, no? Per tant, això era, sempre s'ha considerat molt simple, no? Però també s'ha de reconèixer que aquesta documentació des del segle XVII fins ara també és important, per molt simple que sigui, no? Ara, clar, avui en dia doncs, hi ha hagut una ampliació molt gran, no?, de colles i segur, segur que té a veure aquesta influència de la UNESCO, no? Veurem també com s'evoluciona això, perquè és evident que aquests fenòmens s'han d'anar seguint, no? El cas de polític del País Valencià doncs, és un cas complex, no? Jo crec que ara hi ha una dinàmica favorable, que hi hagi un suport al patrimoni i aquest tipus de manifestació molt autòctona del País Valencià, però també sabem que en altres èpoques això no s'ha cuidat gens, no? I hi ha hagut fins i tot un to despectiu cap a moltes manifestacions festives, entre elles la muixaranga. De fet, encara l'altre dia l'alcalde de València era acusat de catalanista perquè va actuar a la muixaranga del Gemessí, no? I algunes persones deien que havia vingut un grup de castellers catalans a una festa valenciana, ignorant fins i tot el fet de que el Gemessí, que està doncs, relativament a prop de la ciutat de València, o el fet de que la UNESCO l'ha declarat doncs, Patrimoni de la Humanitat al mateix nivell que el Misteri d'Elx, no? Per tant, hi ha un sector molt anti, molt contrari i molt anticatalà, no?
Vinga, una última, perquè ja se'ns acaba el temps, però com a mínim. Si els castells i les muixarangues podríem definir-los com a cosins, podríem definir-los com a cosins?
Sí, sí.
Les muixigangues on entrarien aquí?
No, les muixigangues també no m'atreviria a posar el grau de parentès perquè no. Però és evident que les muixigangues catalanes són filles també del Ball de Valencians, ni que siguin com a reacció, no? És a dir, jo diria que si fem un esquema, no? És a dir, al final hi ha un pare o una mare, no? Els dos junts, que és el Ball de Valencians dit muixaranga, que aquí acaba deixant un fill, no? Per una banda que és els castellers i per altra banda la muixiganga, no? És a dir, hi han dos fills, no? El que passa és que la realitat és que com amb el pas dels anys aquests fills i especialment els castells, no? Han adquirit entitat pròpia molt clara, no? Doncs per això podem parlar d'aquests cosins, no? Perquè realment doncs, o fins i tot de germans, com vulguem, és a dir, clar, la relació de parentesca arriba a ser transformada perquè agafem tanta personalitat tant en el cas de la muixiganga com en el cas dels castellers que sembla doncs, que realment siguin dues coses diferents, no?
En qualsevol cas, en Jordi Bertran ens ha deixat aquí molts capítols oberts. Òbviament el llibre doncs assenyeix aquesta relació compartida en el temps entre aquestes dues manifestacions folklòriques, els castells i les muixarangues, però és evident que doncs és tot molt, molt aprofundible perquè a partir d'aquí es pot rascar força.
Sí, jo crec que si mirem com han evolucionat les investigacions d'això, doncs crec que encara ens han de deparar sorpreses, no? És a dir, hi han molts elements que ens han de permetre, crec, consolidar aquestes línies d'investigació, no?
Doncs ja ho saben, tot això com a mínim doncs per llegir-ho, per seguir-ho, aquesta breu història dels castells i la muixaranga als Països Catalans, que ha editat Pagès Editors i que doncs el seu autor, en Jordi Bertran, doncs ens ha presentat. Jordi, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió.
I fins aviat.
Moltes gràcies.